Volíem parlar d'aquestes dades del Departament d'Educació. D'una banda, que un de cada quatre alumnes de formació professional deixa els estudis abans d'acabar el primer curs, i de l'altra també la preocupació al voltant dels alumnes de tercer d'ESO, en aquest cas, on el percentatge d'alumnes que ho han deixat ha passat del 2,5% al 4,7%, que és pràcticament el doble. Ara us preguntaré també per aquesta qüestió, però tenim en línia la Mònica Nadal, que és sociòloga i és directora de recerca de la Fundació Bofill, i precisament ha estat una de les persones que ha dissenyat aquest pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur. Senyora Nadal, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Hem fet un resum d'aquestes dades, evidentment n'han sortit d'altres, però així d'entrada, com qualifica aquestes dades d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya? És una situació greu, molt greu, preocupant?
Mira, de fet, a Catalunya té uns nivells d'abandonament escolar prematur que no s'adiuen, diguem-ne, amb el seu nivell de riquesa i desenvolupament. De fet, Catalunya té uns nivells d'abandonament escolar prematur per sobre de la mitjana de l'Estat i per sobre, clarament, de la resta dels països del nostre entorn. De fet, la mitjana Europa d'abandonament escolar prematur és de menys del 10% i nosaltres estem en el que es considera un 17% d'abandonament escolar prematur. Què vol dir? Perquè aquí hi ha moltes dades que es barregen i jo penso que és important distingir, no? El que la Unió Europea considera abandonament escolar prematur és el percentatge de nois i noies d'entre 18 i 24 anys que ni estudia ni té cap títol postobligatori. És a dir, abandonar abans de tenir un grau mig o un batxillerat, és a dir, no disposar de cap titulació postobligatòria, és això el que es considera fracàs escolar prematur. Encara és més greu si els nivells, a més, de nois i noies que abandonen abans d'acabar l'ESO és alt, no? I aquí tenim a Catalunya uns nivells que són molt importants, que en els últims 20 anys s'han anat reduint, però ara estem bastant estancats. I no ens els mereixem, aquests nivells d'abandonament escolar prematur, no? Perquè països del nostre entorn, com Portugal, que tenien nivells elevadíssims, han aconseguit reduir-los a menys d'un 10%. I en canvi, a Catalunya això no ho estem fent. No, jo crec que no entenem la magnitud del problema, que és que deixem sense qualificacions un percentatge de joves molt alts i els estem condemnant, doncs segurament no, ja ho diuen les estadístiques, no? A major atur, major precarietat, pitjor nivell de vida, menors ingressos i al llarg de la vida, doncs, més problemes de salut mental, més problemes de salut general, etc. És un problema gros el que té Catalunya amb aquest tema.
I tenen alguna explicació? És a dir, per què això està passant aquí a Catalunya i no a països, doncs, més o menys amb un nivell econòmic similar o amb un nivell de qualitat de vida similar?
Ja, en un moment la recerca diu que hi ha dos grans factors, no? I clarament en el cas català entren en joc tots dos. Per una banda, el que es diuen factors de pool, que són una part del mercat de treball que ofereix ocupacions de molt baixa qualitat i no requereix qualificacions per quatre xavos, i això és molt atractiu per molts joves. És un mercat de treball que no li demana res, diu vine, treballa, deixa d'estudiar, jo et donaré uns dinerets. El que passa és que el que no li diu és que després et deixaré tirat a la propera crisi econòmica, no? I a més, ni et formaré ni res, per tant, estaràs condemnat a una vida d'anar encadenant contractes precaris o
atur. Per exemple,
atur, no?
Llavors, refereix aquest mercat a l'àmbit que envolta el turisme o...
Clar, a l'àmbit dels sectors. Tenim un... I per suposat, hi ha una part de la indústria dels sectors que paga uns salaris més decents i que demana unes qualificacions, i per això va canviant. És a dir, el segment, diguem-ne, del mercat de treball que s'alimenta de mà d'obra barata i sense qualificacions, que no li demana res i li dona molt poc a canvi, per sort es va reduint, però és encara important en el nostre país. I això atreu una part dels joves, no? Però aquest és una part del factor. Aquest és un. L'altre és la dificultat que té el nostre sistema educatiu per retenir els joves. És a dir, tenim un sistema educatiu que no identifica bé el risc d'abandonament, no orienta bé, no acompanya bé. Una dada que tu donaves ara fa un moment, no? Hi ha molts alumnes que quan comencen graus mitjans el deixen el primer mes, i també en el batxillerat. Això és un noi o una noia que no ha estat ben orientat, que potser no sabia exactament on s'estava apuntant, que ningú no l'ha ajudat a entendre què és el que anava a fer, no? I tenim uns nivells d'abandonament molt alts a l'acabar l'ESO. És a dir, nois i noies que només tenen l'obligatòria, que no els qualifica per res, i que el normal seria transitar directament cap a una postobligatòria, cap a un grau mig o batxillerat, que decideixen no fer-ho, que no ho fan, que no continuen. I després tenim greument, doncs, això, nois i noies que sí que s'animen a continuar i ho deixen de seguida.
Clar, no sé si tenen...
Llavors, això fa una bossa molt grossa.
Tenen identificat quin és el perfil de jove, per exemple, que abandona l'ESO? No sé si són sobretot nois. Abans parlàvem sobretot de tema de trastorns de conducta alimentària. En aquest cas, no sé si parlem més de nois. I també li volia preguntar si és un tema més de capacitat o més aviat influeix l'entorn social, familiar, econòmic...
Mira, hi ha més nois, efectivament, que noies. També hi ha noies que abandonen, però la taxa d'abandonament dels nois és més alta que la de les noies. Els factors segurament són múltiples, no? I per això s'han d'abordar, s'han de posar en marxa diverses polítiques. Hi ha factors que tenen a veure amb nois i noies que segurament van perdre el fil en algun moment, és a dir, en algun moment ja no van... tenien dificultats o amb les matemàtiques o amb la llengua i no van rebre el suport apropiat per poder superar aquesta dificultat, no? I hi ha problemes de nois i noies que a vegades han entrat ja a primer de l'ESO amb algunes mancances de comprensió lectora que després ja s'arrosseguen i a l'hospital atrapar, no? I que llavors, quan arriben a tercer de l'ESO, ja estan més que perduts, no? Aquests nois s'han de poder, nois i noies s'han de poder identificar. Després hi ha nois i noies que no continuen quan acaben l'ESO, perquè segurament per l'entorn en el que viuen l'expectativa és de tenir ingressos. La família, doncs, al millor viu en situacions de precarietat o en entorns molt vulnerabilitzats, no? I com que hi ha un mercat de treball que li diu, mira, vine, jo et donaré una feina, doncs s'enganxen, no?, a treballar. I per això hi hauria de, segurament, com tenen la major part d'altres països, beques, salaris, és a dir, beques que d'alguna manera compensen doncs, el fet d'anar a treballar. I li diuen, no, mira, si et quedes estudiant jo et donaré... No, et pago, et compenso per aquesta falta d'ingressos de no posar-te a treballar si continues estudiant. Perquè, a més, també sabem que l'alumnat que ve de famílies amb baix nivell d'estudis o d'entorns més precaris tenen més dificultats per seguir l'escola. Tenen més dificultats també per rebre l'orientació o els suports que un altre noi o noia d'una família amb nivell d'estudis mitjà o alt ho poden oferir, no? Llavors, aquests nois i noies estan clarament en desavantatge i el sistema educatiu no posa les polítiques i els recolzaments que els ajudin a transitar per l'escola, diguem-ne, sense haver-se de preocupar dels diners, sense haver-se de preocupar, com fan la major part d'altres nens i nenes, no? Per tant, hi ha tota una sèrie de factors que juguen aquí, no? Com dic, haver-se perdut en algun moment, l'absentisme també correlaciona molt amb un abandonament prematur, les dificultats socioeconòmiques, la falta d'orientació i d'informació, algú que t'expliqui de què va el que acaba quan acabi l'ESO, no? On puc anar? Què puc fer? Quines opcions tinc? I a vegades aquesta orientació, de fet, molt sovint aquesta orientació no es fa o es fa d'una manera molt precària, no? I ara... això és el que fa que vagin caient pels forats del sistema, no?
Hi ha una qüestió, volia dir, que ara el Josep Manel Silva, que és professor universitari, posava també sobre la taula i que no sé si tindran dades perquè realment és molt recent i no sé si ha donat temps a fer-ne aquesta anàlisi. Però fins a quin punt la pandèmia ha influït en el fet que hi hagi hagut més alumnes que hagin deixat els estudis? Ell parlava d'estudis universitaris, però no sé si també d'estudis com l'ESO o d'altres cursos. El fet de fer classes a distància o de que hi hagi aquest distanciament de la classe física, dels professors, dels companys, ha fet que més gent tiri la tovallola.
Mira, hi ha poca recerca, però està clar que el que hem vist en els estudis que s'han fet és que hi ha un alumnat que és el que més va patir la pandèmia, és a dir, i és aquest alumnat que potser ja estava amb majors dificultats a l'escola, no? Que tenia més dificultats d'això, de comprensió lectora o de seguir les matèries, etc. Clar, si no tens a casa un entorn que et pot ajudar, que et pot després doncs, pagar-te un professor particular o que et pot ajudar o, doncs, a seguir el ritme, no? Durant la pandèmia, doncs aquests nois i noies van quedar bastant més despenjats. I això ja es va advertir, van dir, ull, perquè hi ha molts nois i noies que estaven al límit, no? Que estaven a la corda fluixa i que després de tants mesos de desconnexió és probable doncs, que ja no es reenganxin, no? Que es reenganxin amb mal peu. No? Si no tens una escola doncs, que està atenta a qui són aquests nois i noies i a intentar compensar aquella pèrdua d'aprenentatges que han tingut o de pèrdua de rutines, etc. Això sí que és veritat que s'ha notat i ha passat a tot arreu i jo crec que ho podíem haver anticipat, no? I segurament no es van fer les coses com s'havien de fer, que era quan vam tornar a l'aula, doncs haver fet una miqueta un treball diagnòstic, no? De veure on són aquests nois i noies, no? Què és el que han perdut en aquests mesos en què no han pogut seguir la classe i llavors ajudar-los o donar-los els reforços que haurien permès doncs, atrapar culpar els companys que sí que ho han pogut fer o que han pogut fer un seguiment més normalitzat perquè a casa seva els han ajudat per mil raons, no?
Bona nit. Mira, quan estaves dient això, que has començat dient Catalunya per la riquesa que té no és adient al nombre d'abandonaments d'aquesta franja, no? Jo pensava, clar, és que potser és que està mal repartida la riquesa, perquè el problema és que el que estàs explicant és que afectava els més pobres, no ho has dit així, però en realitat és així. O gent, per exemple, que no tenia un ordinador o que a casa no tenia la capacitat, tot i que va haver-hi molts esforços per part de la Generalitat per donar eines, però això també m'ho he trobat a la universitat, no? O sigui que això ha afectat també sempre les franges que tenen, tu ho explicaves d'aquesta manera, però que en realitat és està molt vinculat, doncs, no només als que els poden ajudar a casa, sinó pues, als recursos que tenen, als recursos econòmics, a la cultura, o sigui, va molt relacionat l'àmbit de l'abandonament amb aquesta sensació de que encara que sigui una regió, una regió d'Europa, diguem-ne, una zona molt, molt rica, després hi ha franges on la pobresa fa molt mal i això influeix directament, no? Crec que és així, no?
T'he de dir que és veritat que clar, l'abandonament escolar prematur com el fracàs escolar es nodreix molt de la precarietat moltes vegades vital, no? De la pobresa, de la desigualtat, que és clarament injusta. Però no només. Mm. És a dir, de fet, a Catalunya abandonen molts nois i noies amb els perfils dels quals en altres països no abandonarien. Mm. Per falta, precisament, d'aquest suport en un moment concret, d'una bona orientació, etc. És a dir, tenim un nivell d'abandonament que, si bé és més greu en alguns col·lectius o en alguns territoris, també es dona a moltes altres franges poblacionals. I això segurament té a veure, com dic, amb la falta d'orientació, també a veure segurament amb que no hem acabat de culminar una mica una transformació del que ha de ser l'escola i del que ha oferit l'escola. A vegades tenim un tipus d'educació excessivament memorística o academicista, no? I llavors hi ha molts nois i noies, amb independència del seu origen social, que no li troben el sentit, que no veuen el propòsit, que no acaben d'entendre per què estan estudiant allò, no? Que no és prou competencial, no? Segurament aquí també hi ha una altra d'aquestes bosses. I hi ha un tema que és molt important. Si un noi o noia de família de classe mitja, per dir-ho així, o amb pares que tenen estudis universitaris o estudis mitjos, en un moment concret decideix deixar d'estudiar i dir, bueno, és igual, me'n vaig a treballar o m'agafo un any sabat, igual que sigui, segurament la família no descansarà fins que aquest noi o noia, és igual si és als 17, als 18, als 19 o als 21, es reenganxi els estudis, no? Uh-huh. I insistirem, i li diran, i li buscaran, i li donaran alternatives i tal. I això no és tan greu, és veritat, abandonat, però segurament la possibilitat de reenganxar-se és major. El problema és que hi ha molts nois i noies que, si es perden o es desorienten, la factura que paguen és altíssima, perquè no hi haurà ningú que els anirà a buscar. No hi haurà ningú que els dirà, mira, aquí tens una porta, una reentrada en el sistema educatiu. I aquesta és una altra de les mancances que tenim, que és que un cop has sortit, hi ha poques maneres de tornar a entrar, no? I aquest és un... És a dir, a vegades diem, és que això és com una carretera, no? No només el sistema a vegades té forats per als quals s'escolen alguns nois i noies, sinó que a més no té baranes, i per tant, si surts o si et desorientes, si et perds, si, com en l'adolescència els hi passa a tants nois i noies, ostres, no, el preu que paguen els nois i noies en funció del seu origen no és el mateix, no? Uh-huh. I per això és important, per això existeix la política pública, no? Perquè si no seria molt senzill. A vegades diem educar els fills dels meus fills, doncs, potser té els seus reptes, segur, no? Però segurament ho tenen més fàcil des del punt de vista de l'acompanyament i del suport que altres nois i noies. I és l'escola la que ha de garantir això, una bona orientació, un bon acompanyament, un sistema de beques que s'asseguri que ningú deixa d'estudiar perquè no té els recursos econòmics per fer-ho, etcètera. No? Hi ha molt a fer en l'àmbit de la política educativa i del disseny del sistema educatiu.
Mònica Nadal és sociòloga, com dèiem, directora també de recerca de la Fundació Bofill, i ha estat una de les persones que ha dissenyat aquest pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur. Gràcies per acompanyar-nos avui al 9C.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.